RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja ha arribat, ja la tenim aquí. El cert és que potser mai ha marxat, però ara som als terminis que marca la llei. Primeres hores de la campanya per les eleccions municipals d'aquest 28 de maig. Sempre hi ha una estima especial per la nostra ciutat, pel nostre poble, on un resideix. Vols que tot vagi millor i sentir un orgull propi de dir «soc de». Per tant, la pregunta clau de cara a les eleccions és aquesta. Creus que la teva ciutat ha millorat o ha empitjorat en els últims 4 anys? En neteja, seguretat, en dinamisme empresarial, en habitatges socials, és a dir, on hi ha competències municipals. El que no millora, i les dades ho acrediten, és l'economia. Atenció a aquesta xifra. Un 29% de la població, és a dir, 3 de cada 10 persones, necessiten diners de la seva família o amistats per arribar a fi de mes. La inflació i els afectats d'una hipoteca variable amb un augment de quotes inassumible per molts s'apunten a les causes del perquè. Aquestes són veus del carrer de la ciutat de Barcelona, que admeten rebre una ajuda dels seus familiars, cadascú per una circumstància diferent.
Sí, perquè era autònoma, soc jubilada i amb el sou que m'ha quedat, si no fos pel meu marit, no podria ni pagar un lloguer.
Sí, claro, porque nos ha tocado coger un piso con mi pareja, mi cónyuge, y pues no llegaba a juntar el dinero todo. Y una parte me ha tocado pedirla a unas amistades de acá, una señora catalana me ha ayudado con esto.
Bueno, sí, ahora mismo lo que estoy haciendo es... Mi novia me está manteniendo porque estoy estudiando, no encuentro trabajo ahora mismo de lo que estoy estudiando porque no tengo experiencia y piden mucha experiencia.
I escoltar aquestes paraules és una demostració més de la importància capital de la família, sobretot en els mals moments, als que tothom està exposat. És el millor paraigua social. I en els casos de soledat i de vulnerabilitat, la tasca de Càritas protegeix, ajuda i ensenya on van els diners. A la campanya de la renta de l'any passat, 620.366 catalans i catalanes van marcar la casella 105 de la seva declaració, l'ICS de l'Església. L'aportació mitjana de cada contribuent és de 37 euros. Això no significa ni pagar més ni que et retornin menys. Són diners amb un destí conegut i comprovat. Ajuda a pagar la llum, alimentació, roba, vivenda, paraigua social, al qual tothom el podem necessitar. Ara tenim la campanya de la renda en marxa. Tant de bo puguem superar la xifra de l'any passat a Catalunya de més de 620.000 catalans. Bona tarda, sóc Sergi Tor i a Catalunya estan passant més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Raquel Sánchez diu que l'R2 Sud de Rodalies estarà normalitzada el 21 de maig. La ministra de Transports acusa Esquerra Republicana de fer electoralisme i pactar amb el PP, el Congrés i el Senat la seva reprovació. Per cert, també hem de dir que les freqüències a l'R2 Sud entre Vilanova i Barcelona passaran de 3 a 4 trens per hora a partir de dilluns. I més coses, presó pels 4 detinguts per la mort d'un jove que va caure a la ronda litoral quan fugia dels lladres. La magistrada de Guàrdia els atribueix un delicte d'homicidi dolorós i no pas imprudent. A tot això, la Guàrdia Civil investiga un veí de Terrassa per sacrificar animals en rituals de santeria. Les càmeres de seguretat d'una empresa del Prat de Llobregat el van gravar llançant gallines i cabres a un contenidor i la investigació es va posar en marxa quan una empresa del Prat de Llobregat es va alertar de que un dels seus contenidors d'escombraries havien aparegut restes d'animals morts. D'altra banda, la Guàrdia Civil està investigant un veí de Maçanet de la Selva per tenir una vintena d'animals protegits dissecats a casa seva. Dels 20 animals que hi havia, la majoria són ocells, com per exemple ara mussols, falcons i òlibes, i l'home no tenia res que n'acredités aquesta procedència legal. En sanitat també hem de destacar que el sindicat d'infermeria SATSE ha denunciat la sobrecàrrega i la precarietat que pateix el sector i reclama mesures urgents per garantir el futur d'aquesta professió a Catalunya. Han presentat un full de ruta amb 12 millores indispensables i han engegat una campanya ciutadana. A més, l'Associació contra el Càncer a Barcelona també ha recaptat més de 100.000 euros per la investigació a la seva col·lecta anual. En un dels principals objectius diuen que és impulsar la recerca de tumors de baixa supervivència, on la mitjana de supervivència és inferior al 30%. Acabem, doncs, explicant que veïns, empresaris i entitats de Vilanova i la Geltrú exigeixen resoldre la perillositat de la carretera BB-2115. Recullen prop de 3.000 signatures per tal de poder reclamar a la Diputació i a la Generalitat que reformin la via.
Gràcies, Marc. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. I en quant al temps, ho viu amb aquesta tarda, possibilitat de xàfecs amb tempesta i calamars, això sí, molt puntuals, però que podrien deixar en alguns punts fins a 20 litres amb únicament un període de 30 minuts, el que podria agreujar la situació. El risc està a qualsevol punt de Girona, també de Barcelona, especialment a l'interior, i també a la costa i a l'interior de Tarragona, al igual que el Pirineu de Lleida. Les màximes avui, 23 graus a l'Ametlla de Mar, 22 a Viladecans, 22 graus a Ulldecona. La mínima tenim un grau a Puigcerdà. Per tant, hui viu aquesta tarda, el paraigua és ben a prop i en aquest cas fins i tot limitar les sortides no indispensables. Possibilitat, doncs, de xàfec amb tempesta. Busquem ja tot seguit el trànsit. Doncs aquestes tempestes molt locals que poden combinar també amb un divendres a la tarda. Busquem les incidències d'hores d'ara. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments queden encara alguns punts en retenció. Per exemple, en el cas de l'autopista AP7, a l'altura de Sant Cugat i en sentit nord, a causa d'un vehicle avariat, hi ha aturades des del Papiol fins a aquest punt, afectant de retruc també l'autopista B23. Entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell. Més amunt, a l'autopista AP7, també hi ha aturades entre Bellaterra i Barberà, en sentit Girona, i puntualment a Barberà, en sentit Tarragona. A la ronda de dalt, i després d'un accident d'aquest matí, queden encara aturades importants, des de pràcticament Diagonal i fins a Horta, en sentit Besòs. En el cas de la Litoral, sobretot, és al voltant de l'Hospitalet i de Zona Franca en aquesta direcció. Per últim, a l'autopista AP7 sí que hem de dir que s'ha normalitzat del tot el trànsit a l'altura de Vandellòs, on hi ha hagut un accident aquest matí en sentit Amposta. Ara ja circulació fluida en aquest punt. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
La setmana informativa a Barcelona ha tingut un punt concret, plaça Bonanova. Aquest matí, afortunadament, reina la tranquil·litat després de les manifestacions a favor i en contra dels ocupes que s'han instal·lat a les finques El Cubo i La Ruïna. Les protestes d'ahir a la tarda, nit, van acabar amb destrosses d'aparadors de comerços, retrovisors de cotxes i motos i caixers automàtics per part dels favorables als ocupes. No va haver-hi cap detenció policial. Hores d'ara, la presència de Mossos d'Esquadra ha decaigut i únicament es pot veure una furgoneta dels Arro. El trànsit està obert i les botigues funcionen amb normalitat. Per tot el que està passant a la plaça Bonanova, ens planteja fer diverses qüestions. Per què, doncs, el moviment Ocupa a Catalunya és tan fort? Per què els ocupes a la ciutat de Barcelona es poden trobar amb tanta seguretat? I fins i tot, per què hi ha aquest bon clima social impulsat per diversos partits cap al moviment Ocupa? Té alguna cosa a veure l'actual legislació que hi ha tant a Catalunya com també a nivell nacional, Yolanda Canales?
Té molt a veure perquè la legislació no ajuda, és poc protectora amb els propietaris i poc efectiva, i especialment en casos d'ocupacions. Sovint els ocupes tenen justícia gratuïta i el procés es pot allargar molt, uns 2 anys com a mínim. Ens ho ha explicat el professor de Dret Civil de la Universitat Abat Oliva, Adolfo Lucas, que ha dit que un propietari podria optar per la via penal, per un delicte d'usurpació. És la via més ràpida i més efectiva, però la jurisprudència en pisos buits no l'aplica. Per tant, afegeix, aquesta via està descartada. Es pot optar per un delicte de violació de domicili, però cal, en aquest cas, que el propietari hi visqui. Llavors, l'única via que queda és la civil, que és més llarga, i hi ha possibilitat de presentar recursos i més recursos per allargar tot el procés. I una altra qüestió a tenir en compte, ocupar surt barat, no té pràcticament conseqüències des del punt de vista penal. És més, el professor Lucas diu que té més càstig robar un cotxe.
Paradójicamente, la propiedad de un bien inmueble es quizá uno de los bienes que está menos protegido legalmente. Si me roban el coche es más fácil recuperarlo y es más fácil que los ladrones tengan consecuencias penales que no si me ocupan una vivienda que en teoría es un bien de muchísimo más valor que un coche o cualquier otro objeto.
I tampoc no ajuda al propietari la nova llei de vivenda aprovada pel govern central. Una qüestió que s'ha de tenir en compte, diu Adolfo Lucas, és el que s'entén per gran tenidor. Amb aquesta normativa es considera així una entitat jurídica com un banc o un fons fins a una persona que tingui 5 vivendes. No es pot tractar a tothom igual, diu, quan l'únic que s'aconseguirà és que la situació vagi a pitjor i que els petits propietaris no posin els seus pisos a lloguer.
Ponerlos a todos en el mismo saco y aplicarles la misma legislación a todos, para mí es un error gravísimo, porque es cierto que los grandes tenedores deberían tener una legislación específica, pero también es cierto que no todo el mundo es un gran tenedor. Yo creo que parte de la solución de la vivienda parte de los pequeños propietarios que conocen a los inquilinos, que cuidan el piso, que tienen precios más o menos razonables porque quieren una persona que tenga una estabilidad.
Lucas creu que el problema de l'habitatge no s'està abordant des d'un punt de vista integral. Fins ara hi ha una situació més o menys equilibri, però amb la nova normativa, adverteix, pot empitjorar.
I aquesta permissivitat amb el moviment Ocupa contrasta avui amb la dificultat per a milers i milers d'afectats que en el seu dia, potser fa 10 anys, potser fa 15, van signar una hipoteca variable. La pujada del Euribor els està afectant greument a la seva economia. Com han pogut escoltar anteriorment, un 30% de la població, 3 de cada 10 persones, necessiten la cobertura familiar per arribar a fi de mes. El Euribor s'ha disparat amb un any un augment del 3,84%. Una hipoteca mitjana de 145.000 euros a 24 anys, hores d'ara ha passat d'una quota de 546 euros a una de 813 euros mensuals. Això significa un increment de 3.200 euros anuals, és a dir, un 49%. Molts dels signants d'una hipoteca variable volen ara tenir l'opció d'una hipoteca fixa. Però quina seria la millor solució hores d'ara al mercat, a Ricard Álvarez?
Doncs canviar una hipoteca mixta. Les fixes apliquen la pujada del 3% actual i no surten a compte. Aquesta és la recomanació de l'assessor tècnic a Catalunya de l'Associació d'Usuaris Financers, Xavier Jurado, que ha estat a Herrera en Cope.
I si passem a tipus fix, doncs probablement actualment no trobarem cap oferta per sota del 3,5% o 4%. Ara mateix no és un bon moment per passar a tipus fix. I hi ha una tercera alternativa, que són les hipoteques mixtes, que ens donen de 2 a 10 anys a tipus fix molt més competitiu i després passem a tipus variable i ens recomanem.
La signatura d'una hipoteca és una operació econòmica vital per la majoria de ciutadans. Xavier Jurado ens dona els consells que s'ha de tenir abans de signar-la.
De què hem d'anar a totes les entitats financeres, no ens hem de quedar amb el nostre banc de tota la vida. Després ens hem de fixar a la TAE ofertada i no en el tipus TIN, ja que la TAE inclou les despeses, comissions i el cost de les bonificacions, com les assegurances. I després hem de tenir també en compte, és molt important, que cap producte que bonifica l'hipoteca és obligatori.
La màxima informació disponible, una petició que ara fan els afectats de l'hipoteca variable, atrapats en el major augment de l'Euribor dels darrers 24 anys.
I busquem amb un dels afectats que va signar en el seu dia una hipoteca variable i que ara està experimentat aquest augment amb la seva quota mensual. Saludem el Josep. Josep, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, quina seria la teva situació a les d'ara amb l'hipoteca que tens amb el banc?
Jo ara mateix tinc una hipoteca variable, vale, que bueno, fins ara, com que va relacionada amb l'Euribor, doncs m'ha anat molt bé perquè ha anat baixant tots aquests anys, però ara de cop ha tingut una pujada molt important, que ho hem notat moltíssim.
Concretament aquesta pujada, me la podries quantificar?
aproximadament amb el que estic pagant jo, m'ha pujat a raó d'uns 120-130 euros.
Al mes?
Al mes.
Això significa, suposo, un daltabaix per a la teva economia mensual?
Evidentment, com a tothom.
Significa que també t'estàs plantejant passar-te a una hipoteca fixa o encara pots esperar?
De moment encara puc esperar. Jo, al meu cas, doncs, he intentat baixar una mica la quota fent una aportació, una amortització del capital.
Una situació inesperada.
Inesperat, sí, evidentment.
Perquè tu quan decideixes fer la hipoteca variable és quan l'Euribor anava molt baix.
Bueno, ja fa molts anys el banc m'obligava, entre cometes, m'obligava a fer la hipoteca variable. I, pues, clar, pues, com que em anava bé les quotes i tot, i també vaig agafar la baixada de l'Euribor, pues, fins ara m'ha anat bé.
Consideres, tot i que reconeixes que has estat beneficiat amb aquests primers anys, que a vegades falta una mica més d'informació a l'hora de les entitats bancàries als contribuents que anem sense, evidentment, una informació adequada de tot el sistema financer?
Sí, jo crec que s'hauria de fer més informació, sí. En general.
Perquè tu, concretament, Josep, quants anys fa que vas signar aquesta hipoteca?
Jo vaig firmar la hipoteca al novembre del 2009.
Bé, és a dir, que fa uns 15 anys.
Uns 15 anys, aproximadament.
I en aquell moment no hi havia cap mena de protecció legal a l'hora de rebre informació ni per part dels bancs ni per part de notaris del que estava signant. Ningú et va informar de res.
No em van informar de res. A mi em van dir que pues, aquell pis anava pues, amb un banc i vaig tindre que anar a aquell banc i les condicions eren aquelles. I ja està.
Sense rebre cap mena d'informació del que podia passar.
Sense rebre cap més mena d'informació.
Una hipoteca a quants anys?
A 30.
A 30 anys. Ja estàs a la meitat de la hipoteca.
Estic a la meitat.
Suposo que hi ha molta preocupació de què pugui passar de cara al futur.
Evidentment. Evidentment preocupat, doncs, perquè clar, si va continuant aquests augments de l'Euribor i tot això, doncs, no sé, al final la quota que haurem de pagar potser serà insostenible.
Estàs preocupat de cara als pròxims mesos?
Home, preocupat, sí, perquè no pare de pujar l'Euribor i, clar, com que jo tinc una revisió anual, doncs, pues, clar, al novembre, quan tornem a fer la revisió, doncs, pues, suposo que em tornarà a pujar bastant la hipoteca.
Sobretot perquè això significaria, evidentment, amb un sou mínim, hipoteca i inflació, una situació econòmica cada cop més complicada.
Clar, cada vegada seria més insostenible, evidentment.
Aleshores, aquesta situació te pot provocar, doncs, que puguis activar algunes alternatives econòmiques?
Sí, has d'activar, doncs sí, també te planteges doncs, buscar altres opcions de tema hipotecari, doncs mirar a veure si es pot canviar a fixe o, i també doncs, bueno, has de mirar de reduir d'altres despeses per poder pagar la hipoteca.
I acaba una última pregunta, Josep, a tu com a persona en aquest cas afectada. Creus que també les administracions haurien de tenir algun mecanisme de control perquè no hi hagués aquestes desigualtats que al cap de la fi estan perjudicant els contribuents?
Home, jo crec que tot control sempre és bo. I crec que sí que hauria d'haver un control una mica per part de les administracions de limitar segons quins temes.
Te'n penedeixes avui d'haver signat una hipoteca variable?
De moment no. Per la meva situació, de moment, pues, no. És una hipoteca, pues, bueno, ara el que em puc plantejar pues, és això, o canviar, intentar canviar a fixe, o mirar a veure com m'ho puc fer per beneficiar jo mateix de tot aquest tema.
Josep Piqué, gràcies per donar veu a milers i milers d'afectats de tota Catalunya amb les hipoteques variables que van signar amb el seu dia per recomanació bancària, que és el que ens acabes de confirmar aquí amb aquests micròfons i aquest informatiu. Gràcies i bon migdia.
Igualment, moltes gràcies.
Bé, doncs, i ja és aquí, ja ha arribat, sí. És a dir, i això que crec que portem mesos, per no dir anys, perquè no marxa mai. La campanya electoral ja és, marca, en aquest cas, la seva oficialitat, i fins al 28 de maig hi haurà debats, propostes, idees a cada municipi de cara, doncs, a escollir els nostres regidors i regidores de cada ciutat i municipi de Catalunya. I centrem a Barcelona, ciutat on totes les enquestes apunten que, veritablement, aquesta campanya és clau. Hores d'ara, l'objectiu de l'oposició seria evitar un tercer mandat d'Ada Colau, Joan Gual.
Els candidats ja es troben a la recta final i han començat a fer declaracions als mitjans sobre els seus programes polítics. Collboni, Maragall, Colau i Trias han parlat sobre mobilitat i altres temes d'agenda. I Daniel Cirera, el candidat a l'alcaldia del PP, ha explicat en declaracions que mai pactarien amb els comuns i també quina seria la seva prioritat si ell fos l'alcalde.
Primer, garantir la seguretat ciutadana de Barcelona amb més policia, amb més mitjans per la Guàrdia Urbana i també pels Mossos d'Esquadra, i també hem de garantir la seguretat jurídica, no?
Eva Parera, alcaldable del Partit Valents, ha estat crítica amb Ada Colau sobre els radars a zones escolars i demana més presència de policia en aquests trams.
Primer, garantir la seguretat ciutadana de Barcelona amb més policia, amb més mitjans per la Guàrdia Urbana i també pels Mossos d'Esquadra, i també hem de garantir la seguretat jurídica, no?
Aquests radars no estan protegint els entorns escolars, estan pensats per recaptar i tornar a posar la mà a la butxaca als ciutadans.
Aquestes declaracions dels candidats a l'alcaldia posen el comptador enrere d'unes eleccions que se celebraran a finals d'aquest mes.
I d'altra banda, la nostra emissora de COPE Lleida, juntament amb el diari La Mañana, han organitzat aquest matí el primer debat electoral a la capital lleidatana. Un debat electoral que s'ha pogut seguir per la nostra emissora. I quines són les conclusions, Ricard Álvarez?
Un debat clau a causa de l'igualtat en les enquestes. La campanya és important, on el PSC intenta recuperar l'alcaldia després d'una legislatura marcada per les crítiques a una falta de neteja de la ciutat i per l'imposició d'un macroalberg Capardinyes. El Partit Popular vol créixer per ser decisiu i el seu candidat Xavi Palau diu que és l'hora del gran canvi a Lleida.
Una Lleida en la que posem fi a 45 anys de decadència de governs d'esquerres. Una Lleida capital.
Des del PSC, Fèlix Larrosa concreta en la neteja i la seguretat de la ciutat.
Vull una ciutat que sigui plena d'oportunitats per a tothom. Vull una ciutat saludable, neta i segura.
Mentre Miquel Pueyo, candidat d'Esquerra, demana més temps per culminar la seva gestió.
Hem aixecat catifes, hem eliminat privilegis, hem desencallat projectes que portaven més de 20 anys encallats.
El debat de la ciutat de Lleida es pot escoltar a través de les xarxes socials de COPE Lleida.
Gràcies, Ricard. I a partir d'avui, durant cada informatiu migdia, analitzarem quines són les preocupacions dels veïns de cada municipi. Incorporarem, evidentment, les ciutats més importants de Catalunya, i avui comencem aquest recorregut per les preocupacions veïnals per la capital catalana, per Barcelona. Carlos Ramudo ens fa aquesta radiografia de les preocupacions dels veïns i veïnes de Barcelona ciutat.
Bona tarda, Sergi. A Barcelona ja respira ambient d'eleccions i molts ciutadans han volgut donar-nos la seva opinió sobre l'actual situació de la ciutat i el que esperen que passi una vegada s'hagi escollit el nou alcalde o alcaldessa. La paraula canvi ha estat de les més repetides i sobretot quan s'ha fet referència a l'actual govern encapçalat per Ada Colau.
Pues que cambie la inercia de la gente y vote a una alternativa diferente a l'actual govern.
Jo personalment espero un canvi i m'agradaria que les coses foren diferents en la gestió de la ciutat que, de com són fins ara.
Pues que canvie un poquito las personas que están gobernando y sean otras.
Actualment la ciutat no passa pel seu millor moment. La inseguretat i les ocupacions són cada vegada més habituals. Veïns i comerciants ens han comentat que encara han de canviar moltes coses perquè torni aquella Barcelona sense complexos.
Bueno, espero que s'atrenin una mica les obres perquè ja estem una mica farts d'obres.
Que neteja, que no hi hagin problemes d'atracaments.
Demostrar que també està con los derechos de los propietarios de las viviendas.
La majoria dels residents ens han afirmat que l'empitjorament de la ciutat ha vingut acompanyat de la mà d'Ada Colau i ens han assegurat que viure a Barcelona és cada vegada més complicat.
Gràcies, Carlos. La radiografia, doncs, de la ciutat de Barcelona. A partir d'avui, avui han començat en la capital catalana, cada dia una radiografia de les preocupacions de veïns i veïnes a nivell municipal de cara a les eleccions del pròxim 28 de maig. Fem ara tot seguit una pausa per la publicitat i després parlem de dos temes importants: restaurants i la embranzida, que està agafant cada cop més els discs de vinils.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular,
ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena deje hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La pandèmia va intensificar bones pràctiques. Una d'elles és la cita prèvia o la reserva a qualsevol restaurant. Ha continuat aquesta pràctica perquè, a més, dona garantia tant al local com també als clients. Però, a partir d'una bona pràctica, en oportunitats hi ha un mal ús, especialment dels clients. La cara que se li posa a un restaurant de veure que té una taula reservada, a vegades de 8, 10 o 12 persones i que no es presenten, és monumental. No té capacitat de reacció per buscar nous comensals. Una situació que se repeteix d'una manera bastant habitual, és a dir, reservar i no presentar-se. Un jutjat de Sant Sebastián ha donat en aquest cas la raó a un establiment que va cobrar 500 euros a un client que no es va presentar un sopar que havia reservat. Avui, la Mara Puerto ens explica algunes de les mesures que alguns restaurants estan posant en pràctica per castigar els clients informals, Mar.
Així és el que s'anomena com a reserves fantasma i que provoca més taules buides i diners que el restaurant deixa d'ingressar. Per evitar-ho, cada vegada són més els restaurants que opten per penalitzar els clients que no cancel·lin la reserva amb un càrrec a la seva targeta bancària. I nosaltres hem parlat amb el CEO del restaurant Cuatro Latas, el Jorge Piera, que té una cadena de restaurants i que tenen molts punts de venda, els quals s'han trobat molts cops en una situació semblant.
Aleshores sempre t'entra, o el centre que hi dubta, no? Perquè treballen molt, són locals que estan bastant de moda, i aleshores sempre t'entra el dubte. No? Ho fan expressament, ho fan sense voler, s'han oblidat. Quan tu ja passen aquells 5 minuts, 10, i veus que aquella persona no contesta el telèfon, ja dius, ostres, van tornar a ficar, no?
A més, li hem preguntat si han posat o estan posant alguna mesura al respecte per evitar-ho, i això és el que ens ha dit.
Demanem un aparell senyal. Vale, que la gent accedeix de seguida, perquè també entenc que quan venen 20 persones com a mínim o tal, doncs clar, ja t'agafen uns espais, són grups que tu ja no pots tampoc remuntar aquelles taules, només faràs un servei aquella nit, demanem un mínim de despesa que tinguin que gastar, un mínim de ticket, i sí que demanem. El que també estic començant a ficar aplicacions, que la gent té que fer la reserva online i ja té que ficar unes dades. I d'aquesta manera ja té que fer una feina que si realment vol vindre la fa, no? Però també podríem demanar la tarja, però encara no estem demanant. No hem arribat a aquest punt, però realment sí que ens ho plantegem.
A tot això assegura que en aquests moments tenen el 60% del servei de reserves online i es manté encara un 40% de les reserves per telèfon, una manera que volen començar a eliminar el més aviat possible, tot i haver-hi un sector de gent més gran que prefereixen trucar o presentar-se al local en persona per efectuar la reserva. No obstant, diu, aquest percentatge de gent no és el que acostuma a fallar, sinó que aquest altre és el perfil més habitual.
El petit és el que falla, et diria que és entre 20-40, tant t'ho dic. Generalment la gent, no sé, però bueno, això són coses que passen. I el que sí que està clar, i amb els companys de la restauració, és un mal, que ara és una cosa que passa massa sovint.
D'altra banda, també hem de dir que la majoria de clients entenen aquestes noves mesures que s'estan aplicant, ja que no costa tant trucar.
I avui ens estem preguntant per què tornen a estar de moda els vinils i les cintes de caseta com a suports musicals. Les vendes van a tota revolució i en aquest sentit la indústria mundial d'aquests formats es troba en el moment més dolç dels últims 30 anys. A banda del perfil més nostàlgic de la música a partir dels 50 anys, les estadístiques apunten que la franja d'edat amb més vinils està comprant és la de joves entre 18 a 30 anys. Saludem a una d'elles, com és la Clara González, amant dels vinils. Clara, bon dia.
Bon dia.
Per què decideixes escoltar la música en vinil, Clara?
Doncs perquè és com una experiència a part. Normalment, quan s'escolta la música a través de serveis de streaming, és com que fas una altra cosa al mateix cop. I quan em poso els vinils és que vull escoltar música i ho faig expressament.
Doncs el teu argument és molt poderós. És escoltar música per escoltar música, no per fer 4 o 5 activitats alhora, que aleshores no estàs escoltant música, sinó que la tens com un acompanyament.
Exacte.
De totes maneres, aquí hi ha dues situacions que n'hem de parlar. Una primera seria el so i l'altra l'espai a casa del vinil. Primer el so. Clar, el vinil no té el so de l'streaming.
Clar, i a més no té el so de l'streaming, sobretot al comprar els vinils de segona mà, que molts estan ratllats, però no passa res perquè té com un encant que, tot i que alguna cançó es repeteixi molts cops, pues, tampoc hi ha cap problema.
I aleshores tens aquell aparell de vinil, fiques l'agulla, el que ha de ser, doncs, en aquest cas, el disc, i comença doncs, aquell so tan característic d'inici.
Sí, i això és probablement la meva part preferida, tot i que tinc uns altaveus una mica precaris i els hauria de millorar, però el so d'inici del vinil sempre sona.
Vaja, home, suposo que el que t'agrada una mica és... Perquè l'altra cosa és l'espai. És a dir, clar, per streaming ho tens tot el teu telèfon mòbil o el teu aparell tecnològic sense cap mena de problema d'emmagatzament, però, clar, aquí l'espai és diferent. A casa com ho tens? En una habitació...
Sí, a la meva habitació hi ha un moble de l'IKEA, de la secció de nens, que té l'espai perfecte per posar els vinils a sota i el tocadisc amunt, i es pot posar perfectament tot.
Molt bé, perquè, Clara, habitualment quants vinils pots tenir? És a dir, quants vinils creus que tens?
Els vaig comptar un dia, tenia 85, que tots me'ls he comprat jo, me'ls van regalant, llavors es van acumulant.
Es van acumulant, molt bé. I quina música acostumes a escoltar, Clara, del vinil?
Doncs depèn de qui em regala el vinil, perquè no me'ls compro jo normalment. Llavors hi ha o música moderna que està feta en vinil, perquè m'agrada els vinils nous que són de més qualitat, llavors s'escolta millor. O música New Age o clàssics com Queen. Estic com col·leccionant tots els vinils d'artistes clàssics i això és el que m'agrada escoltar, perquè ja que és un format antic, doncs escolto música més vintage.
Suposo que vas a totes les fires de música, no?, que es fan a les ciutats de Catalunya, properes a Barberà, d'on ets natural, i busques la recerca del vinil, no?, d'aquell disc que potser estàs buscant per ampliar la teva col·lecció.
Sí, m'agrada anar sobretot a tots els mercadets d'antiguitats. Per exemple, a Sabadell hi ha un, i moltes botigues de música posen allà les seves parades.
Quant val, per cert, ara un disc de vinil?
Nou, entre 30 i 40 euros. De segona mà depèn de la qualitat i de l'artista, perquè si és un dels Beatles que està en perfecta qualitat i és original d'aquest any, doncs valdrà molts diners, per exemple.
Clara, gràcies per estar avui aquí al nostre informatiu i explicar-nos doncs la teva història personal del teu amor cap a el disc del vinil. Gràcies i bon migdia, Clara.
A tu, que tingui un bon dia. I'll never make you cry,
I'll treat you right. La música i el vinil, congratulo veritablement que persones joves doncs tinguin aquesta afició, perquè així no es perdrà. I a partir de demà torna el Saló de l'Automòbil Barcelona 2023, des del 13 de maig fins al 21. A partir de demà i durant tota la setmana que ve, des de les 10 fins a les 8 del vespre, les millors marques i els tipus de vehicle que es presentaran. Quines són les principals novetats, Rubén Díaz?
Aquesta edició aposta clarament pels cotxes de baixes emissions, ja que la gran majoria van equipades amb motors híbrids o elèctrics. Un exemple és el Cupra Tavascan, que es pot veure per primer cop a Barcelona després de presentar-se a Alemanya. Carlos de Luis, de Cupra España, ens explica l'objectiu de la marca.
L'objectiu de Cupra és ser una marca diferent, emocional i disruptiva. Esto se aplica no solo a nuestros productos, sino también a la forma en la que nos comunicamos con nuestros clientes y nos llegamos a ellos.
El sector d'automoció i de la mobilitat afronta l'any 2023 amb un alt nivell d'optimisme en quant a la facturació. Així ho assegura des de SEAT Pablo Cofán.
Estamos en un buen momento de ventas. Ahora mismo el SEAT Arona es el modelo líder de ventas en España y el Ibiza y la Teca están en el top 10.
En el certamen s'ha presentat també el prototip de la furgoneta elèctrica d'Ebro EcoPower, el primer pick-up elèctric 100% espanyol que es fabricarà a l'antiga fàbrica de Nissan, com ens explica Pedro Calef d'Ebro.
El lanzamiento de Ebro pues es un acto emocional, ¿no? Emotivo, porque pues es una marca histórica que teníamos aquí. Para nosotros pues es un acto muy ilusionante poder renacer la marca en la misma fábrica donde se creó, ¿no?
Francesc Corbero, de Nissan, fa especial èmfasi en la importància de l'electrificació en un futur proper que ja incorporen en els seus vehicles.
La tecnologia e-Power es una tecnología única de Nissan. Está costando mucho que el cliente español entienda que el futuro es la electrificación porque no tiene confianza en que un vehículo eléctrico pueda ser el vehículo con el que se va a mover día a día.
El Saló de l'Automòbil no només se centra en els cotxes, sinó que també hi ha lloc pels nous sectors de la mobilitat com plataformes integrades, sistemes de recàrrega, renting o patinatge. Net.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Rei, amb 9 minuts arriba Joan Batllori i Esports a COPE, divendres de derbi. Radiofònic aquí a COPE. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Divendres de derbi?
Sí,
quin derbi?
Sí, sí.
I quin derbi?
Farem la prèvia d'aquest derbi espectacular que tenim diumenge a les 9 entre l'Espanyol i el Barça. Recordo que el Barça serà campió de Lliga Cornellà si guanya. Podria ser-ho abans si fallen el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid en els seus partits i l'Espanyol, doncs, obligat a guanyar per seguir en la lluita per evitar el descens. Parlarem també del Girona, que visita demà la Real Societat amb la baixa del Tati Castellanos, que està lesionat. Parlarem també d'handbol, que el Barça ha fet un pas de gegant cap a la Final Four de Colònia. Ahir es va imposar a la pista del Gutmé per 30-37 en l'anada dels quarts de final de la Champions. Tenim també aquest cap de setmana motos, Gran Premi de França a Le Mans, torna Marc Márquez, i també tenim tennis. Open de Roma, està jugant ara mateix Paula Badosa el seu partit de segona ronda. Està guanyant fàcil, 5-0 al primer set a la turca Jaber.
Molt bé, gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
I a les 7 més tard arribarà Montse Rodríguez, també pendent una miqueta de la pluja. Recordem que 23 comarques ja estan en prealerta catalanes a causa, doncs, de xàfecs que poden arribar també a la ciutat de Barcelona. Montse Rodríguez, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs pendents d'aquesta pluja i també pendents del que s'està fent a tota la programació de COPE Catalunya durant el dia. Parlarem d'economia, Sergi, perquè ja sabeu que el 29% dels espanyols han hagut de demanar algun cop diners a familiars i amics per arribar a final de mes. Parlarem del tema de les hipoteques. També ens farem ressò d'allò que ens ha passat alguna vegada, Sergi, que hem trucat a un restaurant per reservar a taula i després no hem anat. Doncs això s'ha acabat, perquè a partir d'ara...
Molt mala pràctica.
S'ha d'avisar sempre. Doncs a partir d'ara, molts restaurants començaran a fer un càrrec per anul·lar, per no haver anul·lat aquesta cita. I d'altres històries, parlarem del vinil, així que jo de tu no m'ho perdia a partir de les 7.
7 de la tarda a la Linterna. Ara, línia COPE.